Temperatura ja més normalitzada des per l'època de l'any en la que ens trobem. Avui estem a 2 de novembre, Neus a 5 de 9, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mapa de temperatures ara mateix.
Tenim 9 graus a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 8 a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Ripoll i a Vic, en tenen 10 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Anglès, 12 a Banyoles i a Girona, 14 a Figueres, 5 a Vall de Núria i 2 a Das.
Des d'ahir s'ha notat ja un canvi en les temperatures.
La temperatura es posa ja normal de novembre. Per tant, en qüestió de 2 o 3 dies haurem canviat 2 mesos el calendari termomètric. I això vol dir que notarem fred, seran temperatures que poden baixar uns 8 graus respecte al que tenim aquests dies. Podria caure alguna pluja a l'interior del nord de Girona, sembla que poc important.
Títols del dia. Els treballadors de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa diuen prou. A partir d'aquest dimecres sortiran a protestar a l'exterior de les instal·lacions del centre per reclamar la millora de les seves condicions laborals.
Des del comitè d'empresa asseguren que fa falta personal, troben a faltar empatia per part dels alts càrrecs i reclamen les retribucions que ara van destinades al consum energètic. Les protestes es faran durant aquest mes i no descarten que se segueixin repetint.
Escoltem a Nàdia Toberies del comitè d'empresa de l'hospital.
Simplement és des de la pandèmia s'ha evidenciat i agreujat una manca de personal, però tant assistencial com no assistencial, vull dir, és en general, I bueno, ens fa sortir al carrer perquè estem cansats i desmotivats a l'hora de fer front a altes càrregues laborals, i això produeix un patiment físic i emocional al treballador i es tradueix moltes vegades en una pèrdua de salut. Hem vist com s'ha incrementat les baixes laborals entre companys, inclús alguna fuga de professionals cap a altres institucions. I es treballa últimament amb neguit. La manca de personal ens fa treballar molt de neguit.
I això, evidentment, ho detecten també els pacients i usuaris de l'hospital. Els treballadors, a partir d'avui, es concentraran, com ja us hem explicat, a l'exterior del centre per tal de fer evident i de fer palès el seu malestar. Sortim del pont de Tots Sants, que ha deixat bones dades d'ocupació a la Garrotxa amb una clara influència del bon temps.
Les dades d'ocupació d'aquests dies igualen les del 2019, l'últim pont sense restriccions contra el coronavirus. Els apartaments o habitatges d'ús turístic han penjat el cartell de complet i el turisme rural ha superat el 90%. La meteorologia està la gran aliada per totes les modalitats d'allotjament, inclosos els càmpings. Les cases de colònies han pogut estar operatives al 100%.
Des de Santa Pau diuen que els aparcaments Corona del poble s'han omplert de seguida durant els 4 dies i que calen solucions per les autocaravanes, ho explica un dels tècnics de l'oficina de turisme, Jordi Gómez.
Aquest pont de 4 dies, com sempre passa la tardor, s'omplen els dos pàrquings molt aviat, se satura la zona, molta gent que visita, sobretot és com la nostra temporada alta, la tardor, per la caiguda de les fulles, el canvi de color, de la fageda i tot això atrau molta gent. Molts francesos, moltes autocaravanes, la comarca està repleta d'autocaravanes i la Garrotxa no té prou suficients places per elles, cosa que fa que a vegades aparquin en llocs que no deuen, però si no els hi donem l'opció, etc., continuaran fent-ho.
Òmnium Garrotxa tanca aquest divendres els actes de celebració del seu 50è aniversari amb una conferència del president nacional de l'entitat, Xavier Antic. Tindrà lloc a la Sala Turín.
Paral·lelament, el col·lectiu ja està treballant en un llibre que recull el mig segle d'història d'Òmnium Garrotxa que es publicarà l'any vinent.
Escoltem una de les membres de la Junta, l'expresidenta de l'entitat, Núria Bataller.
Aquí a la comarca, continuar amb tota la tasca que fèiem a nivell més cultural, de llengua, de cultura, però també, sobretot, posar l'accent en tot el que és la part de cohesió social. Sense que tothom anem a la una, sense que ens deixem, o sigui, si hi ha algú que es queda endarrere, això no s'està assolint, no? I llavors, doncs, també tota la part de cohesió social, intentar treballar amb totes les entitats i amb totes les complicitats que puguem per ajudar a que aquestes fractures socials, totes aquestes desigualtats socials, doncs, poder-los revertir, no? I sobretot d'anar cares al nostre objectiu, que és doncs la República Catalana i la independència.
Anna Malagrida presenta la Pedra del Diable 2022. Es tracta d'una videoinstal·lació que parteix de la història del paisatge de la zona volcànica de la Garrotxa.
S'han convidat 10 artistes de 10 ciutats catalanes a explorar diferents punts de la comarca i a tractar com expressar l'estima de la natura de l'entorn propi.
És a dir, la realitat existeix als nostres ulls perquè està il·luminada i quan està fosc no veiem res. Aleshores, jo he treballat sobre l'entorn més natural, més conegut de la regió de la Garrotxa, lligada a la ciutat d'Olot, que és els volcans i la fase en Jordà.
Joel Pagès debuta oficialment amb el primer equip de l'hoquei Olot. Un any i 37 dies després de patir una parada cardiorrespiratòria, el jove jugador olotí va complir un dels somnis de la seva vida. Va tenir els primers minuts oficials i ho va fer a la Josep Jou amb una ovació per part del públic i els seus familiars a la grada.
En una entrevista al tercer temps de Ràdio Lot, en Joel explica com ha estat la recuperació i remarca la importància dels desfibriladors als equipaments esportius.
Bé, al principi, doncs, els metges em van dir que m'havia de tenir l'esport. Vaig estar 2-3 mesos sense poder fer esport. I després els metges van estudiar el cas, van mirar tot el que em passava. I a dia d'avui encara no saben el perquè del que em va passar, però els metges van dir que podia tornar a fer esport. I aquesta temporada, en principi, tot normal, puc fer esport normal i, en principi, tot bé.
Que bé que en Joel Pagès torni a la pista. La 21a edició del Memorial Raül Ramos de natació segueix superant tots els rècords.
Enguany seguirà la mateixa línia que altres edicions, amb quasi 400 inscrits i amb nedadors de gran nivell a la piscina del Club Natació Olot. La principal novetat serà l'increment que hi haurà en els premis econòmics.
El director tècnic de la secció de natació del Club Natació Olot és Diego Méndez.
Sí, la verdad que como cada año es una competición que motiva mucho a nuestros deportistas. La verdad es que les hace mucha ilusión participar aquí en casa, competir en casa delante de familiares, de amigos. Y a nosotros como club organizador la verdad es que nos hace mucha ilusión traer gente con tanto nivel aquí a casa y que puedan competir de tú a tú con nuestros deportistas, pues la verdad es que estamos deseando que llegue el momento y bueno, con mucha ilusión, muchas ganas.
La 21a edició del Memorial Raül Ramos tindrà lloc aquest diumenge a les instal·lacions del Club Natació Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Policia Municipal d'Olot, com tenim el trànsit després de la tornada del Pont de Tots Sants?
Bon dia des de la Policia Municipal. Trànsit fluid a la nostra població. Quan afectacions viàries, però avui tenim tallat el passeig dels Desemparats des del número 2 al número 93. De moment, res més per ara. Que passen un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-91-52. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Cinc minuts més. Els treballadors de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa diuen prou. A partir d'aquest dimecres sortiran a protestar a l'exterior de les instal·lacions del centre per reclamar la millora de les seves condicions laborals. Des del comitè d'empresa asseguren que fa falta personal, troben a faltar empatia per part dels alts càrrecs i reclamen les retribucions que ara van destinades al consum energètic. Les protestes es faran durant aquest mes i no descarten que segueixin repetint, Neus.
La situació dels treballadors de l'Hospital d'Olot comença a ser preocupant. Diuen que treballen amb neguit, que estan sobrecarregats de feina, cansats i desmotivats, i que això provoca baixes laborals i que hi hagi professionals que marxin del centre. A més, asseguren en un comunicat que això repercuteix en l'atenció a l'usuari. És el missatge que traslladen des del comitè d'empresa, que fa un pas endavant i exigeix solucions a tres punts claus. Un d'ells és que prengui mesures davant la falta de personal, que es venia arrossegant des d'abans de la pandèmia i que ara s'ha agreujat. Reclamen més ajuda per tenir unes condicions laborals dignes i evitar problemes que, segons els sindicats, fins i tot afecten a la pròpia salut del treballador. També demanen a la direcció més empatia, ja que es queixen de que no se'ls escolta prou des de fa molt de temps. La presidenta del comitè d'empresa és Nadia Toberías en declaracions a Ràdio Lot.
Simplement és des de la pandèmia s'ha evidenciat i agreujat una manca de personal, però tant assistencial com no assistencial, vull dir, és en general, I bueno, ens fa sortir al carrer perquè estem cansats i desmotivats a l'hora de fer front a altes càrregues laborals. I això produeix un patiment físic i emocional al treballador i es tradueix moltes vegades en una pèrdua de salut. Hem vist com s'ha incrementat les baixes laborals entre companys, inclús alguna fuga de professionals cap a altres institucions. I es treballa últimament amb neguit. La manca de personal ens fa treballar molt de neguit.
Els treballadors també denuncien que se'ls ha reduït la retribució variable en funció del compliment d'objectius per l'augment dels costos energètics. No entenen la decisió i demanen que no repercuteixin ells les despeses de manteniment del centre.
Però ens trobem que aquest any s'ha tancat amb un pressupost molt més just perquè s'ha tingut que derivar una gran despesa a pagar la tarifa de la llum. No? Ja sabem tots que amb aquest canvi que ha hagut energètic, doncs això s'ha tingut que destinar una part important del pressupost a pagar aquest augment de tarifes. Llavors ens trobem que aquesta retribució variable doncs ha quedat molt minsa, no? Ha quedat en un 30%. Llavors el personal, els professionals estan doncs enfadats perquè no entenen com pot anar aquesta despesa a càrrec, no? Del treballador, a càrrec d'aquesta retribució.
Els treballadors diuen que estan desgastats i que se senten menys tinguts. Ara han decidit que aquest esgotament tant físic com mental se sàpiga i es faci públic. Nadia Toberías explica que no els hi tremolarà el pols a l'hora de fer concentracions i prendre altres accions per solucionar la situació.
Tenir que poder gaudir de vacances o dies personals o inclús d'una baixa laboral, doncs que s'hagin el personal que quedi hagi d'assumir més càrrega assistencial, no? O aquest tancament de llits i que l'usuari doncs hagi de fer una estada a urgències tota la nit perquè pugui tenir un llit o s'hagi d'anul·lar intervencions quirúrgiques programades perquè, per tot això, no? Per la falta de personal, tancament de llits, és tot com un peix que es mossega la cua, no? I llavors, jo penso que els professionals ja han dit prou. Estem bastant motivats per poder sortir sense por a l'exterior i poder-ho fer públic.
Aquest dimecres, doncs, els treballadors i treballadores de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa sortiran a l'exterior del centre per fer públic i evident el seu malestar, unes concentracions que s'aniran repetint fins que se'ls escolti.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Pàgina econòmica. El Pont de Tots Sants ha deixat bones dades d'ocupació a la Garrotxa amb una clara influència del bon temps. Les dades d'ocupació d'aquests dies igualen a les del 2019, l'últim pont sense restriccions abans del coronavirus.
Els apartaments o habitatges d'ús turístic han penjat el cartell de complet i el turisme rural ha superat el 90%. La meteorologia ha estat la gran aliada per totes les modalitats d'allotjament, inclosos els càmpings. Les cases de colònies han pogut estar operatives al 100%.
El pont de Tots Sants és un dels més importants de fet a la comarca per l'afluència de visitants. El d'aquest any ens recupera les dades i els hàbits de la societat d'abans de la pandèmia. Aquests dies de pont, els allotjaments turístics han registrat un número idèntic al del 2019, un 82% d'ocupació turística. Els allotjaments preferits dels visitants han estat els apartaments i habitatges d'ús turístic, que han registrat un 100% d'ocupació durant aquests 4 dies, sobretot famílies provenients de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'oficina de turisme de Besalú ha atès durant aquests dies un miler de persones, segons la seva responsable Lourdes Sibeques.
Podem dir que durant aquest cap de setmana i aquest pont llarg hem notat evidentment una afluència important de visitants. Des de l'oficina de turisme portem que hem atès unes 1.000 persones aproximadament, però bueno, creiem doncs, que ho valorem positivament doncs, el turisme que ens ha visitat durant aquest cap de setmana a Besalú.
Tot i el bon temps, els càmpings han tingut poc més d'un 50% d'ocupació durant aquests dies. Per altra banda, el turisme rural ha superat el 90% d'ocupació, arribant fins al 91,5. A Santa Pau, l'oficina de turisme ha atès unes 200 persones. Jordi Gómez, tècnic de turisme de Santa Pau, diu que els aparcaments Corona del poble s'han omplert de seguida durant els 4 dies i que calen solucions per les autocaravanes.
Aquest pont de 4 dies, com sempre passa la tardor, s'omplen els dos pàrquings molt aviat, se satura la zona, molta gent que visita, sobretot és com la nostra temporada alta, la tardor, per la caiguda de les fulles, el canvi de color, de la fageda i tot això atrau molta gent. Molts francesos, moltes autocaravanes, la comarca està repleta d'autocaravanes i la Garrotxa no té prou suficients places per elles, cosa que fa que a vegades aparquin a llocs que no deuen, però si no els hi donem l'opció, etcètera. Continuaran fent-ho.
Els hotels i pensions han registrat un 86% d'ocupació i les cases de colònies han fregat el 80%. El bon temps ha estat la gran diferència respecte a altres ponts de Tots Sants.
5 minuts més.
I a Girona, la Fira de Mostres tanca la 60a edició amb uns 55.000 visitants, un 8% menys que l'any passat, Neus, però amb un volum de negoci superior al del 2021.
En aquest sentit, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, assegura que ha estat una molt bona fira, malgrat la situació econòmica, i que ja hi ha empreses que els han confirmat la seva participació a l'edició de l'any que ve.
Clients de millor qualitat, Per tant, sí que detectem que tot i no arribar als 60.000 de l'any passat, però tot és una xifra similar, Per tant, per nosaltres ens movem més o menys en les mateixes xifres, sí que el perfil del client que ha vingut estava disposat a comprar i, de fet, ha invertit molt més i ha gastat molt més. Per tant, hem fet un salt en aquest sentit amb el perfil del visitant.
Tot i que encara no tenen dades, Cunyat diu que alguns expositors han superat les vendes d'edicions anteriors i que, en general, les sensacions són bones. A més, remarca que, a diferència de l'any passat, en aquesta edició l'entrada era de pagament, 2,50 € als feiners i 4,50 € als festius. Això, però, segons Cunyat, ha propiciat que els clients que hagin vingut ho hagin fet amb la intenció de comprar.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Òmnium Garrotxa tanca aquest divendres els actes de celebració del seu 50è aniversari amb una conferència del president nacional de l'entitat, Xavier Antic, a la Sala Turín. Paral·lelament, l'entitat ja està treballant en un llibre que recull el mig segle d'història d'Òmnium Garrotxa i que es publicarà l'any vinent. Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
El 1972, Òmnium Garrotxa es va convertir oficialment en una entitat que tenia com a principal objectiu defensar la llengua i la cultura catalana. 50 anys després, amb més de 2.500 socis, celebren el mig segle de vida de l'entitat amb un seguit d'actes que s'acaben aquest divendres a la Sala Turín amb la participació del president d'Òmnium, Xavier Antic. Antic parlarà sobre el seu paper, la seva lluita i el seu compromís amb l'entitat. Una xerrada on, a part de repassar aquests 50 anys, també exposaran els objectius més pròxims de l'entitat garrotxina. Una de les membres de la Junta i expresidenta d'Òmnium Garrotxa és Nuri Bataller.
Aquí a la comarca continuar amb tota la tasca que fèiem a nivell més cultural, de llengua, de cultura, però també, sobretot, posar l'accent en tot el que és la part de cohesió social. Sense que tothom anem a la una, sense que ens deixem... O sigui, si hi ha algú que es queda endarrere, això no s'està assolint, no? I llavors, doncs, també tota la part de cohesió social, intentar treballar amb totes les entitats i amb totes les complicitats que puguem per ajudar a que aquestes fractures socials, totes aquestes desigualtats socials, doncs, poder-los revertir, no? I sobretot d'anar cares al nostre objectiu, que és doncs, la República Catalana i la independència.
Per celebrar aquests 50 anys de vida d'Òmnium Garrotxa, aquest divendres també volen fer un reconeixement a tots els membres de la Junta que han portat l'entitat durant aquest mig segle. Posteriorment faran un concert amb el grup Niu. Des de l'entitat tenen previst que aquest sigui l'últim acte d'aquest any. Per deixar un testimoni gràfic de la història d'Òmnium a la Garrotxa, estan treballant també en un llibre que repassarà la història del col·lectiu. Serà escrit pel periodista lutí Jordi Casas i es publicarà el 2023.
Editarem un llibre que sigui com un recull d'aquests 50 anys, però no com una cronologia que potser costen una mica de llegir, no? Sinó que sigui més aviat una cosa més amena o més... que sigui més fàcil, però que reculli d'alguna manera aquests 50 anys, que seran impossibles d'explicar tot fil per randa. Per tant, que sigui una manera maca i alegre i festiva de llegir.
L'acte que tancarà els 50 anys d'Òmnium Garrotxa es farà aquest divendres a la Sala Torín a les 7 de la tarda. L'entrada és lliure per a tothom i tots els assistents tindran com a obsequi un clau elaborat pels propis membres de la Junta de l'entitat.
I no deixem encara la reivindicació per la llengua, perquè la Plataforma per la Llengua ha participat aquest cap de setmana a l'Assemblea General de l'European Language Equality Network, que s'ha celebrat a Cardiff, a Gales, i ha aconseguit que s'aprovi per unanimitat una resolució que condemna les denúncies de la Prefectura dels Pirineus Orientals contra els ajuntaments d'Elna i els Banys d'Arles a la Catalunya Nord per haver permès intervenir en català als plens municipals amb la condició de traduir les intervencions al francès. La resolució demana a la Prefectura i al govern francès que rectifiquin i deixin de perseguir i vulnerar els drets dels catalanoparlants a l'estat francès. I ara és hora de la cultura. 5 minuts més! Anna Malagrida presenta la Pedra del Diable 2022. Es tracta d'una videoinstal·lació que parteix de la història del paisatge de la zona volcànica de la Garrotxa.
S'han convidat 10 artistes de 10 ciutats catalanes a explorar diferents punts de la comarca i tractar com expressar l'estima de la natura de l'entorn propi.
Crònica d'en Roger Isern.
El Museu de la Garrotxa presenta una videoinstal·lació inspirada en Joaquim Vayreda i que gira entorn del menhir La Pedra del Diable de Santa Pau, mostrant un passat màgic dins l'imaginari popular. És una de les 10 propostes artístiques del projecte Natura Viva, el qual pretén conscienciar i reflexionar sobre l'evolució de la nostra empremta i del seu impacte a la biosfera. El gran objectiu de l'exposició és tenir una percepció de l'entorn garrotxí amb una mirada més crítica, humana i constructiva. Anna Malagrida explica la seva nova obra.
És a dir, la realitat existeix als nostres ulls perquè està il·luminada i quan està fosc no veiem res. Aleshores, jo he treballat sobre l'entorn més natural, més conegut de la regió de la Garrotxa, lligada a la ciutat d'Olot, que és els volcans i la fase Jordà. És els tòpics, però que va ser la manera que jo vaig entrar en contacte amb aquesta regió, amb aquesta zona, quan era petita. Vaig venir amb una excursió amb el col·le i vaig anar a visitar el volcà de Santa Margarida, que a més es deia com Malagrida, em feia gràcia, perquè hi havia com un joc, i en arribant allà jo m'imaginava que era una zona molt fosca i que era un volcà, i bueno, quan ets petit t'imagines a l'infern, no? I de sobte van veure que era una ermita que estava en una plana i que es podia viure dintre un volcà. Va ser com un moment així molt estrany.
Anna Malagrida és nascuda a Barcelona, però viu i treballa a París. És un artista que es dedica al vídeo i a la fotografia. Estructura les seves imatges a l'entorn de la poètica de l'exposició entre l'espai interior i exterior, llum i foscor. La seva mirada es col·loca sobre la fràgil relació de l'ésser humà amb el seu entorn. Ha fet exposicions a Alemanya i França, entre d'altres. Malagrida parla sobre el seu vincle amb la Garrotxa i explica que és una exposició especial.
Amb aquest projecte també hi ha el fet de que jo no coneixia quasi la regió de la Garrotxa ni Olot, tot i que la meva família és originària d'aquí. Però de petita mai he vingut ni de vacances ni res, jo fa 20 anys que visc a París. I el fet de treballar en aquesta zona feia molta il·lusió. Però en arribant aquí també va ser com una mica un repte, no? Perquè està el meu nom hiperconnectat amb tota la zona. I va ser també buscar el meu lloc, quin era, no? I com parlar d'alguna cosa que conec poc, però que està alhora justament relacionada per la gent que està aquí.
L'exposició s'ha inaugurat aquest dissabte i es podrà visitar gratuïtament fins l'11 de desembre a l'Hospici d'Olot.
I a Figueres preveuen que la casa natal de Salvador Dalí s'obri a les visites a partir de l'estiu de l'any vinent.
L'alcaldessa Agnès Lladó diu que les obres de la segona fase van a bon ritme i que estaran acabades entre finals d'abril i principis de maig i que de cares a la temporada turística ja es pugui incorporar els equipaments culturals de la ciutat a ple rendiment.
Descobrirem sabem una miqueta més de la figura, del personatge de Dalí, de la seva implicació amb la ciutat de Figueres, amb la comarca de l'Alt Empordà, que tan important és i es reflecteix també en la seva obra, i que a finals de, del mes d'abril, principis del mes de maig, tindrem completament acabat.
De fet, la previsió és que el pressupost del 2023 incorpori les partides necessàries per dotar-lo de tots els serveis. Segons Lladó, serà la cirereta del pastís i el complement al museu, on hi trobem la seva gran obra.
I l'osonenc Lluc Cruselles ha guanyat aquest dilluns el prestigiós concurs internacional World Chocolate Masters després de 3 dies de proves a París i s'ha convertit en el millor mestre xocolater, atenció, de tot el món.
S'ha imposat entre els candidats de 17 països més. Cruselles era el representant estatal i feia prop d'un any que es preparava per aquest repte.
Infinites gràcies a tots els que sou aquí, a tothom qui s'ha sumat a aquest petit gran projecte, perquè sabeu com ho he viscut, ha estat un any increïble, que m'he sentit ajudat per tothom, ho hem fet entre tots i res més a dir.
Cruselles, de Santa Eulàlia de Riuprimer, és el cap de la pastisseria del Carme de Vic, que pertany al grup Pavic.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Anem als esports. Joel Pagès debuta oficialment amb el primer equip de l'hoquei Olot. Un any i 37 dies després de patir una parada cardiorrespiratòria, el jove jugador olotí va complir un dels seus somnis de la seva vida. Va tenir els primers minuts oficials i ho va fer a la pista Josep Jou, amb una ovació per part del públic i els seus familiars des de la grada.
En una entrevista al tercer temps de Ràdio Olot, en Joel explica com ha estat la recuperació i remarca la importància dels desfibriladors als equipaments esportius.
Joel Pagès és el nom propi del jove olotí de 16 anys que va debutar oficialment amb el primer equip de l'hoquei Olot aquest dissabte. Ara fa poc més d'un any, Pagès va debutar a la pista del Barça B en un partit de la Lliga Catalana Plata, on va patir una aturada cardiorrespiratòria que va deixar el pavelló Llars Mundet totalment en silenci. Després del gran ensurt del jove olotí i dels seus familiars, Pagès ha debutat per primer cop en un partit d'hoquei plata un any i 37 dies després, a casa, amb la seva gent i amb un pavelló que el va ovacionar només entrar a la pista. Pagès va haver de deixar l'esport per un temps i uns mesos després ha debutat en competició oficial a la segona màxima competició estatal.
Bé, al principi doncs, els metges em van dir que m'havia de tenir l'esport, vaig estar 2-3 mesos sense poder fer esport i després els metges van estudiar el cas, van mirar tot el que em passava i a dia d'avui encara no saben el perquè del que em va passar, però els metges van dir que podia tornar a fer esport. I aquesta temporada, en principi, tot normal, puc fer esport normal i, en principi, tot bé.
Durant l'aturada cardiorrespiratòria que va patir Joel Pagès després de ser substituït, un desfibrilador que hi havia al pavelló i les dues sanitàries que el van reanimar li van salvar la vida. Molts equipaments esportius estan implantant cada vegada més desfibriladors. No obstant, des de serveis mèdics també estan realitzant cursos per saber-lo utilitzar.
Per mi, doncs, això em va salvar la vida, que hi hagués el desfibrilador i també agents allà de l'ambulància al pavelló, i jo crec que és molt important que n'hi hagi i que també que sàpiguen fer servir el pavelló, perquè en molts pavellós n'hi ha però no se saben fer servir, i jo crec que és molt important pel cas que em va passar a mi, no? Doncs que n'hi hagi i que la gent el sàpiga fer servir.
Després de començar la pretemporada amb l'equip juvenil de l'hoquei Olot, Joel Pagès va debutar en competició oficial a la Josep Jou contra el Companyia de Maria de Galícia. Tot i la derrota de l'equip per 3-5, serà un debut que en Joel mai oblidarà.
I en natació, la 28a edició del Memorial Raül Ramos segueix superant tots els rècords.
Enguany seguirà la mateixa línia que altres edicions, amb quasi 400 inscrits i amb nedadors de gran nivell a la piscina del Club Natació Olot. La principal novetat serà l'increment que hi haurà en els premis econòmics.
Un dels trofeus més importants del Club Natació Olot torna aquest diumenge. Després de l'edició de l'any passat, on va haver-hi 390 participants, aquesta 28a edició del Memorial Raül Ramos també estarà entorn als 400 inscrits. De moment hi ha apuntats uns 20 clubs, no només de l'àmbit provincial, sinó d'arreu de Catalunya, i la novetat de que enguany hi participarà un club a nivell estatal. En aquesta edició lluitaran pels trofeus a nivell femení l'Àfrica Zamorano i la Marta González del Club Natació Sant Andreu, amb dos participants als Jocs Olímpics de Rio. El director tècnic de la secció de natació del Club Natació Olot és Diego Méndez.
Sí, la verdad que como cada año es una competición que motiva mucho a nuestros deportistas. La verdad es que les hace mucha ilusión participar aquí en casa, competir en casa delante de familiares, de amigos. Y a nosotros como club organizador la verdad es que nos hace mucha ilusión traer gente con tanto nivel aquí a casa y que puedan competir de tú a tú con nuestros deportistas. Pues la verdad es que estamos deseando que llegue el momento y bueno, con mucha ilusión, muchas ganas.
Igual que l'any passat, el trofeu Raúl Ramos, que cada any organitza el Club Natació Olot en honor a un dels entrenadors més importants de la història de l'entitat, serà el primer circuit dels trofeus del Girosona de Natació. Enguany, la principal novetat és l'increment en els reconeixements econòmics. No només el primer classificat tindrà un premi econòmic, que en aquesta edició serà de 200 euros, sinó que el segon i el tercer classificat també rebran 100 i 50 euros respectivament. Pel que fa a la resta del funcionament del memorial, seguirà la mateixa línia que altres anys.
Bueno, la competición, al igual que otros años, consta de dos sesiones. La sesión de mañana, donde tenemos las finales directas de los 200 y los 100, que son eliminatorias. Por la tarde tenemos las finales de los 100 y la ronda de los 50 libres, que es ronda eliminatoria. Van pasando de 32 nadadores hasta que solamente quedan dos y se juegan el uno con el otro el primer puesto.
La 28a edició del Memorial Raúl Ramos tindrà lloc aquest diumenge a les instal·lacions del Club Natació Olot. Es dividirà en dues sessions, una al matí, que començarà a 9:45, i una a les 4 de la tarda. Les diferents proves es podran seguir en directe per la plataforma Esport Plus.
Gràcies, Aniol Puigbert. Un últim apunt que ens porta fins al Ripollès, perquè el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser han informat ja els organitzadors de la cursa de l'Olla de Núria, una de les més populars de la zona, que han de canviar de dates per evitar molestar les cries de perdiu blanca.
Es tracta d'una espècie amenaçada. A Catalunya es creu que no se superen les 150 parelles, i la del Ripollès és la població més oriental. El responsable de comunicació de l'Olla de Núria, Eduard Soler, diu que estan estudiant noves dates, però que encara no les tenen clares.
I vam decidir que miraríem dates noves. És veritat que en aquell moment vam dir que setembre seria una bona data, però tot i així encara estem mirant ben bé quan fer-la, si setembre, octubre, el maig, o si encara no en tenim ni idea perquè estem parlant ben bé amb Vall de Núria.
Fins ara la cursa celebrava mitjans de juny, però la direcció del parc els ha dit que no es pot fer entre el 15 de maig i el 15 d'agost. Ara els organitzadors estan valorant quin serà el millor moment, atès que no es pot canviar el recorregut.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà número 12.